El nostre convidat de l'entrevista compartida d'avui va decidir ser pediatre als 5 anys, observant el metge que el va curar d'una poliomielitis gravíssima que va poder superar sense conseqències. Amb 28 anys ha realitzat 1.040 transplantaments de cèl·lules mare de la sang a nens amb càncer. Diu que quan un nen té càncer mai se'l pot enganyar, perquè ha d'estar informat perquè pugui confiar que tot sortirà bé. Avui ens visita el responsable d'oncologia i hematologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Sánchez Toledo. El nostre protagonista d'avui va néixer a Barcelona el 1951 i poc després, amb només 5 anys, va decidir que el que volia ser era pediatre. Va ser el 1978 quan es va especialitzar en oncologia. El servei que dirigeix actualment va introduir a Espanya el 1984 el trasplantament de cèl·lules mare, precursores de la sang, que s'allotgen en la mèdula òssia. Des d'aleshores ha fet el doble de trasplantaments que qualsevol altre hospital espanyol. El 2012, l'equip que dirigeix va rebre el màxim guardó europeu per la qualitat i rigor dels seus procediments terapèutics. La seva implacable trajectòria l'ha portat a ser un dels candidats al Premi Català de l'any 2012. Doctor Josep Sánchez de Toledo, molt bona tarda, com està?
Molt bona tarda, molt bé. Plaer estar entre vostès avui.
Vostè es va especialitzar en el món del càncer infantil l'any 78, ara ho sentíem, com a oncòleg pediatre. Aquesta era una decisió que ja l'havia pres als 5 anys?
No, jo potser als 5 anys el que vaig prendre va ser la decisió de ser metge i dintre de la medicina de ser pediatre. Tot va vindre arrel de, pues ja ho he comentat, perquè té una malaltia important en aquell moment, i el pediatre que em portaven en aquella època, que era el doctor Mirabell, pues va ser una persona que realment va influir en la meva vida en aquests aspectes, no? Sobretot el de voler ser metge i el de voler ser pediatre, dedicar-me a les criatures, no?
I en quin moment decideix ser oncòleg i pediatre?
Pues a vegades la vida té sorpreses o té situacions que un no les pot preveure o perfilar prèviament, no? Jo vaig començar la residència de pediatria a l'Hospital de la Vall d'Hebron i vaig tindre la sort que quan vaig rotar per el departament d'oncologia pediàtrica, pues vaig tindre la sort de tindre dos amics, dos mestres, dos germans, dos pares. És molt difícil definir la relació que en aquells moments es va establir.
Eren entre... Josep Padullés i Jordi Prats?
Ah, exacte, exactament. Van ser les dues persones que pues, han influït més en la meva vida professional per dos aspectes. Una, perquè eren uns grans metges, eren unes persones d'un gran coneixement científic, d'un gran coneixement mèdic, però que bàsicament i fonamentalment aquest coneixement l'ajuntaven, el compartia amb aspectes humans. Eren uns grans humanistes els dos, no? I aquest conjunt realment de l'oncologia pediàtrica, el tractar nens amb càncer i les seves famílies, i els aspectes humanístics que aquells dos afegien a la seva tasca diària, pues va ser el que en aquella època pues em va fascinar i em va decidir a seguir aquell camí si era possible en aquell moment, i va ser-ho.
Vostè diu que encara que en l'aparença l'oncologia infantil és una especialitat emocionalment dura i hi ha molt poques sol·licituds de canvi de servei, digui'm com s'ho fan per seguir endavant i no enfonsar-se mai.
Bé, és veritat que les persones que portem uns quants anys dintre d'aquest camp de la medicina, que per mi és un camp fascinant des del punt de vista dels aspectes humans i dels aspectes científics que un cada dia pues, es troba, cada dia és diferent, això és fonamental, cada dia és diferent, no? Però cada persona pues, estableix també els seus mecanismes de defensa, els seus mecanismes de control, que li permeten afrontar pues, situacions que no són les habituals de la vida diària d'una persona, no? A l'informar una família o una criatura que té pues, un càncer, informar uns pares d'una recaiguda del seu fill, informar uns pares de que hem acabat el tractament, informar el nen que s'ha acabat el tractament i ara passarem a un seguiment. O sigui, són situacions que cada dia són diferents. Arribes pel matí i no saps quins problemes se't posaran davant Déu. El que sí saps en principi cada dia és que tens que posar tots els mitjans possibles per intentar donar resposta i solucions en aquells problemes que se't presenten, això sí.
No li cauen mai les llàgrimes, per tant?
Tant no diria, perquè a lo llarg de la vida de qualsevol de nosaltres sempre han hagut situacions en les quals pues una, probablement una llàgrima ha aflorat en els ulls, no? O sigui, tindre els mecanismes de defensa no vol dir que alguna vegada pues, algun mecanisme d'aquests que intentes posar pues, no que no falli, no? Sinó que no et deixi tirar endavant, no? I això sí.
Sempre diu que l'actor principal davant d'un càncer és el nen malalt, tingui l'edat que tingui. Li dic això perquè escolti amb atenció la pregunta que li fa la Laura Alcalde des dels estudis de Munt FM Ràdio.
Bona tarda. A mi m'agradaria saber si els nens i nenes molts cops s'enfronten de manera valenta i decidida a una malaltia com és el càncer. Són un exemple a seguir pels adults?
Home, jo diria que són uns actors fantàstics, no? Fantàstics des del punt de vista de la humanitat que transpiren i de com afronten els problemes, no? O sigui, realment són d'una valentia extrema, són d'una acceptació de les situacions en cada moment exemplar, no? I una capacitat de lluita, i estic parlant de lluita a totes les edats, estic parlant igual d'una noia o una noia adolescent, com preadolescent, com en edat escolar, o encara més petits, inclús lactants, no? El càncer dona una maduresa en els malalts que el pateixen que realment és admirable. És admirable com ells afronten la malaltia. Són els actors principals i són els que lluiten contra la malaltia i que els que amb el seu exemple ens guien cada dia. Això és fonamental, és importantíssim.
Ens arribaríem a quedar parats amb el que, per exemple, pot arribar a preguntar un nen de 4 anys que pateix un càncer.
Realment sí, realment, i a més no depèn de les edats, o sigui, com deia abans, no? O sigui, en cada edat et pots trobar amb unes preguntes o reflexions, moltes vegades reflexions, que realment penses que no són les habituals d'aquell nivell de desenvolupament intel·lectual a l'edat que té aquella criatura, no? Preguntes que van des de relacionades amb la pròpia malaltia, preguntes que van relacionades amb el seu futur, preguntes que van relacionades no amb ell, sinó amb els germans i amb els pares, amb el pare i la mare, no? I preguntes que també van relacionades moltes vegades a les persones que són també molt, molt, molt fonamentals i que a vegades no és que quedin de cantó, però que a vegades no poden o no tenen la intervenció que moltes vegades ells podrien desitjar, que són els avis. No? Els avis a vegades, pues, en les malalties, no solament el càncer que estem parlant, sinó moltes altres malalties, són actors fonamentals que pateixen moltes vegades des del silenci, però que tenen també un rol fonamental. No? Preguntes de les criatures relacionades amb ells, preguntes relacionades amb el tipus de medicació que els hi posarem, amb els efectes secundaris que es poden produir, no? I preguntes realment també les normals d'una criatura d'aquestes edats, no? Que et pregunten pues, pel Barça, que et pregunten per quants gols ha fet en el partit d'ahir el Messi, o que et pregunten per qualsevol altra situació. Realment és un camp el nostre molt encisador. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in.
El càncer en la infància és de fet una malaltia rara, d'incidència molt baixa, es desconeixen les causes i tot i no saber el seu origen, el càncer infantil es troba en els de millor pronòstic.
Així és, o sigui, quan parlem de càncer infantil estem parlant de tumors diferents dels que es donen a l'adult. És així com en l'adult sentim cada dia, quan parlem del càncer a l'adult, la paraula carcinoma, per sort en l'edat pediàtrica no tenim carcinomes pràcticament, tenim tumors embrionaris, tumors que es donen a les etapes inicials del desenvolupament de la criatura, i tumors que tenen una particularitat molt, molt important. El càncer infantil de transformes és com diu, com dieu, és una malaltia rara, només un 2% de tots els càncers, no? Però té una particularitat molt, molt important, no? Que és la gran sensibilitat que tenen la majoria dels càncers infantils a la quimioteràpia. En aquests moments és possible curar alguns dels càncers que afecten a les criatures, pues, exclusivament amb quimioteràpia, o sigui, la leucèmia, els linfomes no Hodgkin, altres tumors, tumors sòlids, alguns d'ells poden ser curats actualment solament amb quimioteràpia. Això dona, ha donat aquesta situació que ens ha tocat viure alguns de la progressió de les taxes de curació, de les taxes de supervivència en les criatures, de que quan en l'any 78, quan vam començar, alguns de nosaltres, la supervivència tot just arribava a un 50%, doncs està en aquests moments en un 80%, no? Era impensable en aquells anys, no?
Un dels reptes actuals, sí, un dels reptes actuals de l'oncologia infantil se centra en la prevenció de les possibles conseqüències, però, per exemple, una de les àrees on s'està realitzant un esforç més gran és en aconseguir que aquests nens puguin tenir descendència en el futur.
Exacte. Alguns dels aspectes fonamentals, i això ho deia un molt important, un dels més importants oncòlegs pediatres en el món, el doctor D'Angio, dels Estats Units, deia fa poc temps enrere de que en aquests moments que hem assolit aquestes taxes de supervivència, ojo, que també hi ha que dir un aspecte fonamental, són taxes de supervivència que s'han assolit en els països desenvolupats. Estem parlant d'Europa, d'Europa Occidental fonamentalment, estem parlant d'alguns hospitals d'Estats Units, estem parlant d'hospitals del Japó, i parem de comptar, no? Les taxes d'aquest 80% en són les zones d'Àfrica o Latinoamèrica, etc. No són les mateixes taxes de curació. Hi ha molt camí encara per recórrer en aquests països. No hi ha, en el càncer infantil, quan ho comparem com amb altres malalties en tot el món, no hi ha el concepte d'equitat, no? No tothom té les mateixes possibilitats de curar-se davant d'una malaltia d'aquestes característiques. Però no és important ja solament curar els malalts, sinó que hem d'intentar evitar tots els efectes secundaris que pot comportar el mateix càncer o el seu tractament, no? I un dels aspectes que vostè comenta, sí, realment és el de la preservació de la fertilitat, que en aquests moments pues, és un dels camps que més es treballa per intentar preservar la fertilitat des de diferents mitjans, des de diferents punts de vista, des de diferents àrees de treball, però conservar la fertilitat de nois i noies que han estat sotmesos a un tractament de càncer.
Des de fa més de 28 anys vostè fa trasplantament amb cèl·lules mare. El primer el van fer l'any 84 utilitzant uns filtres de malla metàl·lica que van anar a comprar al servei estació del carrer Aragó. Escolti, que li demana l'Elisenda Ariza des del Prat Ràdio.
Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que és molt emocionant escoltar com parla vostè de la valentia dels infants que pateixen un càncer. Ho he llegit en una entrevista, com reaccionen, no, aquests nens. I jo voldria saber com està afectant o com poden afectar les retallades a la seva unitat, sobretot també en el tema de la investigació.
Bé, jo diria que en aquests moments estem vivint una situació complexa i difícil, no? És veritat que quan globalment un té la sensació de que la crisi no està afectant a tothom per un igual i que hi ha diguéssim bosses de població o àrees de la població que poden sortir més repercutides pels temes sanitaris.
Però ens arribarem a penedir del que estan fent els governs actuals?
Jo desitjaria que no. El meu desig profund és que no ens arribem a penedir, no? Què li comentava? Em deia la malla metàl·lica comprada al servei estació.
Sí.
Quan nosaltres es vam anar una tarda al servei estació a comprar malla metàl·lica, necessitaven només uns petits cercles de 3 centímetres de diàmetre per fer els filtres que fèiem amb unes xeringues que la gent de manteniment de l'hospital ens preparava, no? Es pensaven que estaven bojos, I sortien del servei
home,
estació...
Home, no m'estranya.
No, però no la gent del servei estació, eh? No la gent del servei estació, es pensava que, era, que estaven bojos. Però sortíem d'allà amb unes malles de metro quadrat, o sigui, d'un metro per metro per metro, i arribàvem a l'hospital i ens tallaven allà. I amb això vam començar. I vam començar un camí... pues diguéssim, contra viento i marea, com es diu, no? Va ser sí. Un camí contra viento i marea. I aquell camí que va començar en l'any 84, pues el que era portat que en aquest moment hem realitzat, no jo, perquè no sóc jo, vull dir, som equips els que treballem amb, aquest, amb aquestes situacions, no? Però a l'equip del nostre servei de trasplantament, pues, s'han portat a terme pues, 1.048 trasplantaments fins a aquest moment, no? I al llarg de totes les èpoques que han hagut crisis, han vingut crisis, unes més fortes, unes més... però hem assolit pues, aquests galardons, diguéssim, de qualitat i tal. Hi ha una cosa que ningú ens podrà treure mai, no? Que és la força de voluntat de la gent. I l'entusiasme de la gent, però la força de voluntat de fer bé el seu treball.
Doctor, veu polseres vermelles vostè?
Jo sempre dic que polseres vermelles... A veure, jo tinc una certa tendència, i he vist polseres vermelles...
Sigui breu, no? Que li vull fer una altra pregunta encara, vale.
A no veure moltes coses relacionades amb el meu treball diari quan estic fora de casa. Això és una cosa que tinc, no? Però sí que és veritat que hi ha un abans i un després de polseres vermelles.
Ajuda les persones que pateixen aquest càncer, aquests nens i nenes amb qui vostè tracta a la vida real?
Sí, i tant. Sí, aquest any van veure vostès la marató de TV3, hi ha un moment que hi ha una nena del nostre servei que li apareixen tota la gent de polseres vermelles al voltant i és indescriptible sentir la seva descripció d'aquells moments quan han passat uns dies o han passat uns mesos. Ha sigut el moment més emocionant de la seva vida quan és ella l'actora principal de totes les problemàtiques. Però allò, el que ha representat polseres vermelles és el concepte de normalitat d'una patologia que no fa molts anys darrere, que no fa molts anys darrere, un nen sense cabell entrava en un restaurant i tothom se'l quedava mirant. Per què? Pues perquè tenia una malaltia que ningú la vol tindre o no la volia tindre, perquè era una criatura que no se sabia si allò podia ser contagiós o no contagiós, m'entén? O sigui, i a tots aquests, hi ha hagut altres aspectes importants, per exemple, a l'Ivan de la Penya, que anava sense cabell, va ser molt important per les nostres criatures. No sé si ell ho sap, però ha sigut una persona molt important. El cèlebre detective Koya també ho va ser molt important. Si aquesta gent que en un moment determinat anaven sense cabell ha sigut molt important per donar carta de naturalitat a aspectes del dia a dia de les nostres criatures.
Va, li faré l'última pregunta, perquè vostè és un dels candidats a català de l'any 2012. Jo li diré una cosa, si una persona com vostè no aconsegueix aquest reconeixement, la veritat és que no sé per què serveix aquest premi.
Bé, jo no sé, potser no seria tan vehement amb el comentari, no? Jo la sensació que tinc, jo crec que català són totes aquelles persones, català de l'any, que cada dia surten pel dematí a treballar o a buscar feina en aquests moments i que tornen a casa al vespre amb més o menys èxit o havent aconseguit el que pretenien o donant suport a la seva família. Això és el català de l'any, el que està afrontant la situació actual en el país o en altres situacions el que cada dia treballa. Aquest és el català de l'any. Amb aquest nomenament l'únic que jo em sento en tot cas és reflectir com la persona que representa a molta gent, que representa pues, els nens i les nenes, els pares, els avis de les criatures, a tots els metges i infermeres que treballen, auxiliars, celadors, a tota aquella gent que envolta el dia a dia de les criatures en els hospitals, a tots els hospitals, estic parlant de tots els hospitals, i també a totes aquelles fundacions, associacions de pares, etc., que amb el seu ajut diari han aconseguit moltes coses que fa pocs anys enrere ens semblaven que eren impensables. I això jo penso que en tot cas representes aquesta situació, perquè el català de l'any són aquelles persones que surten cada matí a treballar.
Doctor Josep Sánchez de Toledo, cap d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, li agraeixo molt que avui hagi volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Ha estat tot un plaer.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vostès.